Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Directe. Escolta el teu alcalde i un cop més a l'alcalde de Móra d'Ebre i el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Participa i fes preguntes als nostres alcaldes en directe o a través del Facebook a la pàgina Cadena Ser Móra.
L'Hora L, amb Eduard Pino.
I avui és dimecres, seguim avançant el moment d'encetar el fil directe. Amb nosaltres avui es troba l'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Pinyol. Senyor Pinyol, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, primer fil directe després de les vacances. Han anat provat bé? Han anat bé?
Bueno, no n'hem fet massa, hem fet només uns poques dies, però sí, la veritat és que sempre és d'agrair fer una miqueta de descans i, per tant, doncs, recarregant piles, clar, lògicament.
Bé, i com no, hem de tornar a parlar sobre l'actualitat de la capital de la Ribera d'Ebre, de Móra d'Ebre. I hem de parlar de temes que ja ens vam deixar sobre la taula en la darrera edició del Fil Directe, abans de marxar de vacances. Temes que, bé, imagino que ja sap vostè per on va la cosa, però m'agradaria preguntar-li de nou. Per Barranc de les Moreres, aquesta obra del Barranc de les Moreres, com està ara mateix, a dia d'avui?
Bé, doncs la veritat és que l'obra del Barranc de les Moreres, o el projecte aquest del Barranc de les Moreres, no el tenim encara definitivament resolt. Si bé és cert que des de la darrera vegada que en vam parlar, doncs, tot i que en aquell moment les perspectives eren complexes, ja ho vaig dir, no? Hem avançat a positiu, en el sentit de que, d'alguna manera, doncs, recordem que l'Ajuntament, en aquest projecte de 6 milions d'euros d'inversió, n'aportava 2 que provenients de la llei de barris, no? I això esdevenia un problema pel que feia al finançament i el fet de que hagués de suportar l'empresa, doncs, aquests 2 milions d'euros. No? Bé, això, d'alguna manera, ja hem trobat la solució, ja hem aconseguit una solució que ens permetia, d'alguna manera, doncs, mitjançant una tercera empresa que intervindria, doncs, la possibilitat de solventar aquests 2 milions d'euros que suposaven la llei de barris. I per tant, en aquest sentit, hem avançat, no? Però això no és suficient. No és suficient pel fet de que l'empresa adjudicatària, doncs, encara continua intentant acabar de resoldre el 100% del finançament. Si també bé és cert que la meitat d'aquest finançament sí que ja d'alguna manera ha aparegut, el que també és cert és que l'altre 50% no ha arribat. Per tant, encara estem a l'espera de que l'empresa ens demostri que té els 4 milions d'euros que manquen, no?
Això més que res perquè l'obra no es quedés a...
No, és que això és condició sine qua non, això ho tenim claríssim. El que tenim claríssim és que fins que no hi hagi un certificat bancari que demostri que els 4 milions d'euros estan depositats en un compte bancari a disposició de les certificacions de l'obra, nosaltres no volem iniciar l'obra, perquè de cap de les maneres permetríem que aquesta obra no s'acabés. A veure, entre altres coses, no només per l'impacte que significaria pel municipi i pel fet, doncs, de tindre una obra inacabada en un lloc tan emblemàtic, sinó també per una altra cosa que és de sentit comú, no? Perquè l'Ajuntament pugui cobrar la subvenció de la llei de barris, és menester poder certificar el final d'obra. Si nosaltres no acabem aquesta obra, no podríem certificar el final d'obra i, per tant, no podríem cobrar aquests 2 milions d'euros de la llei de barris. Per tant, això és primordial, lligar-lo d'una manera molt, molt sensata i lligar-lo d'una manera molt, molt segura. Hem parlat amb l'empresa ens assegura que les coses van pel bon camí, ens ha dit fins i tot quina és l'entitat financera que està tramitant tot aquest tema del finançament. Ens hem posat nosaltres en contacte amb l'entitat financera. Les perspectives, doncs, bueno, són, jo diria, moderadament bones, no? Però no està resolt, no? I llavors, si jo digués el contrari, mentiria. Per tant, a partir d'aquí estem una mica a l'espera de veure quin és el desenllaç final d'aquesta entitat financera i quina resposta dona al plantejament financer que ha fet l'empresa adjudicatària. També és cert que l'empresa adjudicatària hem dit que així no hi podem estar de manera indefinida, per tant, ens hem marcat la fita de final d'any. Si això a final d'any no tenim resolt el tema del finançament, no ens quedarà cap més remei que revocar la concessió que hem fet a l'empresa aquesta.
I llavors, buscar-ne una altra? O...
Bueno, la idea és una cosa que també hem deliberat a nivell d'equip de govern. Nosaltres continuem pensant que el projecte és bo, que el projecte es pot tirar endavant, que el projecte té viabilitat, i per tant el que farem serà aparcar el projecte a un costat i, bueno, anar a la recerca novament d'una altra empresa que d'alguna manera, doncs, pugui tindre capacitat econòmica per afrontar aquesta inversió i intentar recercar-ho. Al final és el que vam dir també temps atrás. Com a equip de govern també tenim clar una cosa. Aquest projecte no és un projecte que nosaltres portéssim com a projecte de legislatura no forma part del nostre programa electoral, però sí que és cert que vam veure una molt bona oportunitat per a tota Móra d'Ebre d'unes infraestructures importants i per tindre un equipament capdalt. Per tant, a partir d'aquí lluitarem fins al darrer minut d'aquesta legislatura per intentar aconseguir doncs això, no? Una empresa que d'alguna manera faci front a la inversió si finalment la que avui ho té adjudicat no en pogués fer front.
És a dir, si fins a final d'any aquesta empresa no aconsegueix el finançament necessari per a tirar-ho endavant, l'Ajuntament deixaria aparcat una mica aquest projecte a l'espera de que sortís una altra empresa que pogués finançar...
Sí, però no només ho deixaríem aparcat. Jo penso que les coses s'han de resoldre bé administrativament i, per tant, el que faríem seria revocar. O sigui, pensem que en aquest moment hi ha una adjudicació. Hi ha una empresa que té una adjudicació per fer aquest projecte. Otorgada per un ple municipal, per l'Ajuntament, per tant, les coses cal fer-les bé, i si a final d'any ja l'empresa ja fa temps atrás ens envia una carta demanant un temps, un termini afegit per poder aconseguir finançament, pensem que, doncs, bueno, això... Estava, si no recordo malament, havia començat a febrer-març d'enguany, estem al mes d'octubre, vull dir, per tant, jo penso que hem donat temps més que suficient si arribem a final d'any com per aquesta empresa pugui resoldre el tema del finançament. Si finalment això no està resolt, penso que el que hem de fer és fer les coses bé, i això vol dir revocar l'adjudicació que hi ha, perquè aquest projecte quedi absolutament lliure per a qui pugui entrar qualsevol altra empresa si tinguéssim la sort de poder-la trobar, no?
Bé, doncs, fins a final d'any estarem pendents a veure si com evoluciona aquest projecte del Barranc de les Moreres, si tira endavant o s'haurà d'esperar una mica més. Una altra de les obres importants a Móra d'Ebre és l'obra dels talussos del castell. Recordo que estava a l'espera també de fons europeu per a tirar endavant i per acabar d'aconseguir la subvenció per a tirar endavant aquesta obra. S'està treballant en aquest fons europeu, ha arribat ja?
O... Malauradament ja vam rebre la resolució pel que feia als otorgaments de les subvencions del FEDER, i com deia, malauradament, doncs, tot i que el projecte va ser seleccionat com a projecte elegible, la manca de partida pressupostària ens ha deixat fora d'aquest ajut del líder, per tant no tenim solventat l'altre 50%, o no teníem solventat l'altre 50%. Per tant, en vistes d'això, jo mateix el que vaig fer va ser, d'alguna manera, aquest és un projecte que sempre hem dit que per l'equip de govern és un projecte importantíssim, és un projecte que pensem que pel fet de tractar-se de garantir la seguretat dels veïns i dels ciutadans de Móra d'Ebre, doncs és un projecte d'aquells que nosaltres li donem prioritat absoluta. Per tant, en aquest sentit, quan el president Mas va venir a Móra d'Ebre a inaugurar les obres de remodelació de l'antic de l'Ajuntament i tal, ja van posar damunt de la taula. Jo personalment li vaig parlar d'aquest tema. És cert que el president Mas em va dir: coneixes perfectament quina és la situació financera de la Generalitat, per tant esgota totes les possibilitats europees, totes les possibilitats de finançament que puguis tenir, i si això finalment doncs no pogués donar els resultats, doncs parlem-ne, no? Bé, doncs, com que això ho han fet tot i s'ha esgotat, la veritat és que jo vaig aprofitar que fa poc doncs el president Mas va visitar el Flix i Riba-roja no fa massa, aquest estiu, no? I vaig demanar poder-me entrevistar amb ell, me van otorgar, no res, 10 minuts, allò ràpidament, a veure i tal, però en tot cas li vaig plantejar el tema, i la veritat és que les perspectives són encoratjadores. Aquesta setmana passada vàrem tindre la visita d'un assessor personal del president en aquest tipus de matèries i tal, va venir a verificar tot el plantejament que els havien fet, i bé, la veritat és que sembla que la cosa va pel bon camí. El que passa que no em vull atrevir a dir en allò en certesa de que ho tenim solventat, perquè l'okay definitiu no el tinc. El que sí que puc dir és que la perspectiva és encoratjadora, el que d'alguna manera el president s'hi hagi posat, jo penso que això és important, i per tant el plantejament, doncs, aquell ajut extraordinari que havíem parlat temps enrere en governació però que no ens arribava a import, doncs, si passa per un acord de govern de la Generalitat, doncs això es pot atorgar, i per tant aquest seria possiblement la solució que es plantejaria. Per tant, pensem que en les properes setmanes podríem, o esperem i desitgem, poder anunciar, doncs, que sí que finalment tenim el 100% del finançament.
És l'última via possible?
Bueno, no n'hi ha mai d'última via possible. Si això no funcionés, no renunciem. Fins i tot ja vaig plantejar en el seu moment el fet de que mos podríem arribar fins i tot a plantejar una execució de l'obra per fases, a fi efecte d'actuar als indrets més perillosos. Passa que, malauradament, el problema que tenim aquí és el de sempre, no? La llei de barris, per exemple, és una gran eina a l'hora de poder fer inversions, però no hem d'oblidar mai que aquells diners que rebem de la llei de barris, nosaltres els hem de complementar amb el 100%. És a dir, si nosaltres esperem rebre 1 milió d'euros de la llei de barris, n'hem de posar 2 per davant. D'aquesta manera aconseguirem el 50% d'aquells dos que és un, no? Per tant, home, això no és situació fàcil. Si no tens el 50% restant solventat, doncs la veritat és que es fa cost amunt. Estem parlant d'un projecte de 900.000 euros. Els talus del Castell és un projecte de 900.000 euros. Vol dir que 450.000 els vindrien via la llei de barris, però aquests 450.000 hem de buscar finançament alternatiu. Per tant, el que també tenim molt clar és que això és importantíssim, que això és vital. No renunciarem de cap de les maneres que aquest projecte sigui una realitat sense que s'acabi aquesta legislatura. Això ho tenim, vamos, a la vall.
Bé, doncs, a l'espera també de les properes setmanes, semblen determinants a l'hora de saber el futur de l'obra dels talussos del Castell, si rebrà el finançament per part de la Generalitat o s'haurà d'esperar una mica més.
Jo, de totes maneres, el que m'agradaria és afegir una cosa.
Sí?
Jo, a vegades, tinc la sensació, quan pregunteu els periodistes i tal, i suposo que la gent que ens escolta també pot tenir aquesta sensació, no? Que, d'alguna manera, sempre ens és molt difícil concretar, no? Però jo el que vull que tingueu molt clar és que realment les coses són molt complicades. Vull dir, estem en un entorn econòmic dificilíssim i, per tant, és molt difícil concretar allò en absoluta certesa com són les coses. Per tant, jo prego d'alguna manera comprensió en el sentit de, sobretot a la gent que ens escolta, no? Jo què més voldria jo que pugui dir? Ja ho tinc solventat, no? El que passa que penso que hem de ser curosos i que hem d'anar a la veritat per davant i, per tant, vull ser cautelós en aquest tema, no?
D'acord, doncs n'estarem pendents, òbviament, de com evoluciona tot plegat. Entenem perfectament les seves paraules, sobretot pels temps que corren. Imagino que cada vegada és més complicat tirar-ho endavant.
D'únic-ho.
Una de les obres que també m'agradaria destacar, potser no se n'ha parlat tantes vegades aquí al Fil Directe, perquè sempre recordo que parlàvem sobre el barranc de les Moreres, sobre l'obra dels talussos del Castell, de les obres a Pius 12, que de seguida en parlarem. Però, per exemple, no n'hem parlat tant de les obres a l'escola Lluís Vinyes de Móra d'Ebre, que haurien d'haver començat aquest mes de setembre, i recordo que fa escasses setmanes ens visitava la Olga Casanova per a donar la benvinguda al curs a l'entrevista del dia, i ens va dir que es mostrava optimista de que, si no era el setembre, doncs de cara a l'octubre es poguessin iniciar aquestes obres. Es mostra vostè tan optimista com la Olga Casanova de que ara setembre ja no, però de cara al mes d'octubre puguin iniciar-se aquestes obres?
Em mostro optimista, però no al mes d'octubre. Jo em mostro optimista perquè en realitat el projecte ja és una realitat, el projecte està pràcticament enllestit i certificat pels arquitectes del departament. El que passa és que és cert que per dur a terme aquesta obra hem hagut d'anar fent altres coses al centre, com, bueno, per exemple, el centre no disposava de les corresponents revisions d'ECA que s'havien de fer, i això hem hagut d'anar fent-ho tot perquè era condició sine qua non per poder licitar. I aquí és on arribem al punt. El tema està en que per aquesta obra es dugui a terme s'ha de fer una licitació. La Generalitat ha de licitar, suposo, mitjançant GISA, que és l'empresa d'infraestructures de la Generalitat, i a partir de que aquesta obra estigui adjudicada es podrà començar. Per tant, jo vull ser sincer, tots coneixem com van els processos administratius i una licitació d'aquestes característiques pensem que és una obra important el que s'adjudica en primera fase. Penso que estem parlant de mig milió d'euros aproximadament, tot i que el projecte és quasi ratlla el milió, no? Doncs penso que, a veure, dos mesos de gestió, des de que es farà la licitació, procés de presentació d'ofertes, apertura de pliques i tot aquest tema i perfeccionament del contracte i adjudicació, dos mesos no els treu ningú. Per tant, jo penso que les obres començaran als voltants del gener. De fet, jo vaig estar fa poc, deu fer tres setmanes, amb el director general de centres i el calendari que ell més o menys em plantejava era aquest. Ens hem enrederit, sí, ens hem enrederit, entre les coses, doncs, bueno, perquè pensem que al cometre noves les característiques també cal fer-ho bé i el projecte s'ha allargat una mica més del que jo volia. El departament potser no ja li ha anat bé també al departament, no ens hem d'enganyar, no? Però en tot cas jo penso que sí. Aquí sí que puc dir categòricament que no tinc cap tipus de dubte que les obres començaran i que seran, doncs això, penso que el gener a molt tard.
Bé, doncs, en quant a les obres de Pius 12, li comentava fa un moment, a falta de quatre detalls, les obres de Pius 12 estan finalitzades ja, no?
Estan pràcticament enllestides, queden algun detall de remat per acabar d'enllestir, i alguna cosa que no estem conformes en com l'han acabat de deixar, com és l'entrada, per exemple, al pavelló i a la piscina esportiva, a la piscina coberta, perdó, perquè doncs queda un saltiró, un pèl exagerat, i llavors els cotxes que són un pelet més baixos, doncs allí toquen, i per tant això s'ha de resoldre, no? Però tret d'això, la veritat és que l'obra està pràcticament enllestida, i tan bon punt solucionar aquests problemes, doncs es plantejarem la possibilitat de certificar el final d'obra i a partir d'aquí doncs acceptar la titularitat de la via, no?
A més, fa unes setmanes o inclús uns mesos vostè va tindre una reunió amb el subdelegat del govern on li assegurava que treballarien amb l'objectiu de que la Nacional 420, aquestes obres de remodelació d'aquesta Nacional 420, que recorda tothom, imagino que estan amb l'estat que estan. Senyor Pinyol, imagino que vostè també les ha patit.
Les pateixo cada setmana.
Cada setmana les pateix. Per tant, semblava ser que de cara als pressupostos del proper any, és a dir, dels pressupostos del 2014, podria haver una partida destinada a aquestes obres de la Nacional 420, però no ha estat així.
Bueno, la veritat és que sí, efectivament, jo vaig estar a una reunió aquest mes de setembre amb el subdelegat del govern, acompanyat també, com és lògic, per l'alcalde de Gandesa i en aquest cas pel primer tinent d'alcalde de Falset, com als tres caps de comarca, que d'alguna manera doncs, patim les conseqüències d'aquesta carretera d'una manera més clara. No? I el que ens exposava el subdelegat en primera instància era doncs, que ell compartia absolutament el plantejament que fèiem. Ell personalment no feia massa dies que havia passat per la carretera i ens reconeixia que l'estat és la lamentable, no? També ens deia que la situació econòmica doncs, és la que és i que ell faria tota la força possible perquè ja hi havia un projecte, per fer aquesta carretera, però que és un projecte que és exageradament desmesurat des d'un punt de vista econòmic i que els tècnics dient que es podia solventar en menys diners, tot i que també ens va deixar molt clar subdelegat que no serveix en la situació en la que està la carretera esta, no serveix senzillament fer un reasfaltat, ja que sembla ser que el mal està al subsol de la carretera. Per tant, això vol dir que s'ha d'aixecar tot, s'han de renovar totes les terres i les sorres aquestes que s'hi posen sota la carretera i a partir d'aquí torna a fer el traçat nou. No? Això són la part més conflictiva són uns 15 quilòmetres.
Sí, perquè fins ara s'ha partejat la carretera.
La idea és fer tot aquest tram, uns 15 quilòmetres, són pràcticament que serien tots nous. A partir d'aquí, el subdelegat ens va dir que el seu desig era doncs, intentar que això pogués estar solventat el 2014 i que faria pressió en aquest sentit. Però també ens va ser molt sisè, ens va dir, home, no us ho puc assegurar que sigui el 2014, jo veig molt més probable que sigui el 2015, perquè en realitat doncs, la situació econòmica de l'Estat també és la que és. Efectivament, el desengany o el disgust o el desencís, digui com vulguis, ha estat quan hem vist l'esborrany de pressupost de l'Estat que no contemplava això. Això no vol dir encara que no hi siguem a temps. De fet, cadascú de nosaltres, en el cas de Fals de Gandesa i Mora, tots dos alcaldes pertanyem a la mateixa força política, però en tot cas, en el cas de Falset, també parlarem amb l'alcalde de Falset perquè a la seva força política doncs, es presentin les esmenes que corresponguin als pressupostos de l'Estat, intentant d'alguna manera salvaguardar la possibilitat de que es pogués executar al 2014. Ara, francament, molt optimista no em mostro en aquest cas, perquè la veritat és que veig que la predisposició de l'Estat no és allò excessivament positiva, no?
Bé, i de cara a principis d'aquest any, des del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre es va engegar un sistema d'eficiència energètica per a les poblacions de la Ribera d'Ebre que s'hi volguessin sumar per a modificar una mica el seu sistema elèctric, entre d'altres, de la població. Mora d'Ebre va quedar a una banda, no s'hi vau sumar vosaltres en aquesta iniciativa. Sí que però vau treballar per un altre camí, veritat? Per a tornar en aquesta eficiència energètica a Mora d'Ebre, és a dir, no renuncieu en aquest sistema, però no de la mà del Consell Comarcal.
Bé, la veritat és que Mora d'Ebre feia ja un any i mig que estava treballant en aquest tema, quan el Consell Comarcal s'hi va posar en aquest tema i va anunciar a bombo i plateret, doncs això, no? La veritat és que nosaltres no teníem cap tipus d'inconvenient en afegir-nos en aquest projecte. De fet, la veritat és que en l'estudi inicial Mora d'Ebre hi va participar, no? La veritat també és que un cop rebut aquest estudi inicial, aquest estudi tampoc ens va aportar res que no coneguéssim i que d'alguna manera ja teníem a sobre de la taula. Nosaltres teníem ja les bases d'un possible concurs d'adjudicació de l'eficiència energètica del poble molt avançades. Havíem tingut converses amb diferents empreses interessades en participar d'aquest concurs. La veritat és que la prioritat de Mora d'Ebre, doncs, lògicament, també la fa un pèl diferent, en el sentit de que Mora d'Ebre té 1.600 punts de llum, són molts punts de llum. A partir d'aquí hi ha una situació en la qual doncs, hi ha una part del poble que està molt bé, però hi ha una part del poble que està molt deteriorada des del punt de vista d'instal·lacions i des del punt de vista del que són els punts de llum, no? I per tant, jo ja ho vaig dir en el seu moment, penso que aquest tipus de concursos requereixen un estudi amb molta profunditat de la peculiaritat de cada poble, perquè no tots els pobles tenim l'enllumenat de la mateixa manera. Bé, en qualsevol cas, el que sí que serà és que Móra d'Ebre va decidir doncs, tirar endavant pel seu compte, perquè ja teníem el tema molt, molt avançat, i de fet ja vàrem licitar abans de... Bueno, això deu fer un mes aproximadament, o poc més, que vàrem treure les bases i que estan en licitació. De fet, dimarts passat es va acabar el termini de presentació d'ofertes. S'han presentat dues empreses de caràcter estatal, a més dues empreses de dimensions importants, i estem a l'espera doncs, de convocar la mesa de contractació per poder analitzar les ofertes i adjudicar. No sabem efectivament com acabarà el tema, no? Però en tot cas el que sí que podem avançar és quina era la filosofia del concurs. No? Nosaltres el que plantejàvem era la renovació de tot l'enllumenat del poble, és a dir, aquests 1.600 punts de llum renovals pel que fa al caràcter tècnic dels aparells lumínics, no? I a partir d'aquí legalitzar també tots els quadres de comandament d'aquesta xarxa d'enllumenat del municipi amb un telecomandament que ens permeti doncs, des d'un ordinador poder regular els fluxos de llum en diferents hores del dia, en diferents moments de la setmana, no? I també alhora aconseguir un estalvi energètic important. És a dir, en aquest concurs nosaltres el que plantejàvem és que al marge de la inversió que faci l'empresa en tota aquesta renovació, doncs volem que l'Ajuntament obtingui entre un 14 i un 15% d'estalvi des del primer dia. És a dir, un cop aquest enllumenat se posi en marxa, l'Ajuntament hauria de pagar un 14 o un 15% menys del que pagaran la factura d'energia. Estem parlant de quantitats importants, per tant, això ens sembla que pot ser un tema interessant. I també, de retruc, solucionem un problema de molts dels punts de llums que té Móra d'Ebre que no complixen reglamentació amb el tema de la contaminació lumínica, ja que es tracten de globus d'aquests que són totalment oberts i que, per tant, traslladen la llum directament cara a dalt i, per tant, hi ha una pèrdua important d'energia i d'enllumenat, no? A partir d'aquí hi ha un apartat de millores que, a partir d'aquí, doncs, clar, haurem de veure què ens ofereix cadascú i analitzar quina és la situació. Però, en tot cas, el que jo penso és que, home, podrem aconseguir tot una renovació important de l'enllumenat de la població, un estalvi econòmic pel que fa al fet del cost de l'energia pel municipi i, per tant, doncs, penso que aquestes són les iniciatives que estem intentant impulsar. Quan jo parlo de creativitat o quan parlo d'imaginació em refereixo a aquest tipus de coses, no? Mm. Perquè, en definitiva, si podem renovar l'enllumenat sense posar ni cinc i si, a més, tenim un estalvi doncs del cost, home, això penso que és un benefici per a la població, és un benefici per tots plegats i, en definitiva, disposarem d'una infraestructura renovada i a menys cost. Aquesta és la iniciativa que d'alguna manera volem dur a terme i pensem que, doncs, allò que dins aquest mes d'octubre ja quedarà resolt definitivament tot aquest concurs i podrem anunciar quina és l'empresa que s'ho ha adjudicat.
No sé si va escoltar el fil directe de la setmana passada. Ens va visitar Jordi Jardí, el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Ens va parlar, entre d'altres temes, òbviament del Consorci de Residus. Va deixar la porta oberta per a que Móra d'Ebre, si algun dia s'ho repensés, que pogués afegir-s'hi. Vostè, però, sempre ha dit que a dia d'avui sempre li surt més a compte, o no li sortia a compte a l'Ajuntament de Móra d'Ebre, econòmicament parlant, entrar al Consorci de Residus. Segueix sent així?
Bé, jo sempre he dit que l'Ajuntament de Móra d'Ebre, a igualtat de costos, no tindria mai cap inconvenient en tornar al Consorci, i ho he dit, ho dic, i ho continuaré dient. No hi ha cap tipus de dubte en aquest tema. El que sí que és cert és que les circumstàncies han canviat, les coses han anat avançant. El Consorci, nosaltres havíem fet una adjudicació provisional durant un any amb una empresa que ens feia aquest manteniment. Aquesta adjudicació provisional havia deixat de ser provisional, s'havia de resoldre, no? I per tant, doncs, vam fer un concurs públic en el qual, dit sigui de pas, també es va presentar l'empresa que està gestionant avui el Consorci, no? Clar, nosaltres ara hem fet una adjudicació a 3 anys, és a dir, els 2 anys que queden de legislatura, entre altres coses perquè vàrem pensar que no volem comprometre de cap de les maneres el possible nou equip de govern que pugui vindre després de les pròximes eleccions municipals. I no sabem si serem nosaltres, si no hi serem, o si pot ser un altre equip de govern. Per tant, què hem fet? Deixar resolt tota aquesta legislatura i un any de la segona legislatura perquè l'equip de govern que pugui entrar, si és nou, doncs tingui temps per poder plantejar allò que sigui, no? Per tant, dins d'aquest termini, difícilment l'Ajuntament de Malabre podrà tornar a formar part del Consorci perquè té una adjudicació i l'ha de complir, no? Però, en tot cas, el que sí que és cert és que no hi ha cap tipus d'inconvenient per part de l'Ajuntament en que si els números quadren... Perdó, números i servei, que això també és molt important, Números i servei. La qualitat del servei és vital. I en aquest sentit, Móra d'Ebre ha guanyat de manera substancial en qualitat de servei i en preu.
És a dir, que es refereix vostè que en quant a servei i a preu, a l'Ajuntament de Móra d'Ebre li surt més a compte treballar pel seu propi compte.
No, no, és que no treballem per nostre propi compte. Nosaltres el que hem fet és buscar una alternativa que ens sortigués més econòmica i que fos d'alguna manera eficient pel que fa al funcionament, i en aquest sentit estem satisfets. L'empresa adjudicatària finalment ha estat la mateixa que ens ho havia fet aquest primer any que havíem sortit del Consorci. Bé, jo us ho dic sincerament, jo parlo amb la gent i generalment sempre hi haurà alguna excepció, lògicament no, però generalment la gent està contenta amb l'empresa que ens fa el recull de la brossa i de les escombraries. El preu a nosaltres ens surt molt més econòmic. Hem pogut comprar una màquina que es compra als carrers pagada un euro damunt de l'altre, totalment al comptat, gràcies a l'estalvi que hem produït aquí. Estem estudiant mesures que, entenem, milloraran de manera important també tot el tema de la gestió d'aquesta recollida. En l'adjudicació, per exemple, que hem fet en aquesta empresa, hi ha un apartat, que és el fet que aquesta empresa ha de portar uns diners per fer campanyes de sensibilització a la població que es duran a terme en breu, als col·legis, per les cases, etc. Hi ha tot un seguit de plantejaments que pensem que fan guanyar a Móra d'Ebre de manera important respecte al que teníem, Jo no dic el que puguem tindre en un futur, per tant, a veure, la finalitat última d'aquest equip de govern és aconseguir el millor servei al mínim preu possible. Per tant, qualsevol oferta que ens pugui vindre a partir de que acabem aquest actual contracte serà ben rebuda, sigui del Consorci o sigui de qui sigui.
Bé, i ara ja fa uns mesos que es va implantar l'ordenança de civisme a Móra d'Ebre. Ara que passa l'estiu i que normalment acostumaves a més activitat, quina valoració em pot fer d'aquests primers mesos de vida d'aquesta ordenança?
Bé, jo diria que...
Moltes?
Bueno, moltes actes.
Moltes actes. Molts avisos.
No, les actes són el que donen pas a obrir l'expedient que pot acabar finalment sent una sanció o no, no? El que passa és que personalment haig de dir que tinc un pèl de com ho diria, de rancança o de desil·lusió, que l'entenc perfectament, Vull dir, l'entenc perfectament des del punt de vista del raonament que em fa la secretaria de l'Ajuntament, quan jo li dic, escoltem, per sisplau, no pot ser que obriguem un acte i resoldre un acte costi pràcticament un mes i mig. Però, clar, és que el problema és que, em diu la secretaria, administrativament hem de donar els terminis legals que toquen per a que un cop s'ha obert l'acte, la persona es pugui defensar, pugui aportar les proves que consideri menester i puguem, d'alguna manera, doncs, vestir l'expedient de la millor manera possible perquè, si finalment ha d'acabar sent una sanció, doncs, i és recurrible, doncs, puguem defensar-la, no? Clar, jo desitjaria que pogués ser més ràpid, això, no? Desitjaria que quan s'ha obert un acte, doncs, aquella persona que ha de rebre la sanció, doncs, la pugui rebre de forma molt més immediata i, per tant, penso que això també tindria un major impacte, no? Però en qualsevol cas, la veritat és que estic satisfet. Jo penso que alguna cosa s'hi ha notat, no tot el que desitjaríem, lògicament.
La gent s'ha conscienciat?
Jo penso que la gent comença a entendre que cal prendre mesures i que cal ser una mica més curiosos amb allò que és de domini públic i bé de tots plegats, no? Per tant, si al final tampoc no hem fet això ni per recaptar ni per aconseguir hores de dedicació a la comunitat, vull dir, al final el que persegueix aquesta ordenança és això, no? Conscienciar la gent. Si finalment aconseguim això, estarem satisfets. Pensem que tampoc fa tant que estem en marxa i en funcionament, i això requereix doncs un temps, però en qualsevol cas la valoració que em puc fer fins a la data és positiva.
Molt bé, doncs, senyor Pinyol, se'ns ha acabat el temps. Li agraeixo moltíssim la seva visita als estudis de la ràdio després de l'estiu i a tornar-hi amb força.
Doncs aquí estem, amb força, recuperats i a la vostra disposició, lògicament.
Molt bé, gràcies, bon dia.
Gràcies, bon dia.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.